molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueras.
There's no business like show business like no business I know.
Escoltem aquesta música i això vol dir que comença el Molta Comèdia de cada dijous de 8 a 9 de la nit aquí a Ràdio Sant Cugat. Parlem de les arts escèniques a Sant Cugat i fora de Sant Cugat. I en aquest cas avui ho farem així. Tot i que estem esperant que això es converteixi en una obra que pugui anar per tot arreu i que torni, i que per tant pugui arribar inclús aquí. Per què no? Però ja sabeu que abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui vull òpera com si fóssim a Europa. Benvolguts, germans. Estem a Europa? Existeix Europa? Som Europa? Seguirem sent europeus quan deixem de ser espanyols per ser només catalans? Preguntes que alguns es fan sovint, sobretot darrerament, i que xoquen frontalment amb una idea que sempre tinc, i és que l'Europa que molts ens volen vendre no existeix. Encara. De totes maneres, avui que parlem d'òpera, voldria dir que m'agradaria que fóssim europeus en aquest sentit. A Espanya hi ha dues places importants d'òpera, Barcelona i Madrid. Durant molts anys només Barcelona, perquè el Teatre Real estava tancat i els aficionats agafaven un xàrter i aterraven a les Rambles un cop per setmana. També se'n fa a Bilbao, a Oviedo, a Sevilla, a València, però temporades curtes, i algunes, com les de Sevilla i València, a preu d'or pel que fa a les administracions. Ai, a les administracions públiques. Perquè les subvencions oficials són importants i el públic paga menys que aquí, a Barcelona, per veure la mateixa producció. Per què dic que voldria ser europeu pensant en l'òpera? Doncs perquè les estructures estatals, de lands o departaments i municipals, estan a determinats països a anys llum de les nostres. I ara parlo de les catalanes. Al Liceu de Barcelona hi ha una temporada d'òpera i de ballet, en un teatre que no té companyia pròpia de dansa. Tractant-se del teatre subvencionat per tres administracions, central, autonòmica, municipal, a part dels esponsos comercials, no gira com a tal. Només darrerament ho fa l'orquestra i el cor. Aquí a Sant Cugat en tenim la mostra. Sí que gira el Petit Palau amb obres adreçades als nens i nenes. No ens deixem pas de dir-ho. Existeix la Fundació dels Amics de l'Òpera de Sabadell, comandada encara i que sigui per molts anys per Mirna Lacambra, que fa temporada, tardor, hivern i primavera, des de fa més de 25 anys, i que gira per ciutats de Catalunya, en els millors casos fent estada a 7 teatres del país i res més. Hi ha alguna companyia de teatre amateur, hi ha alguna companyia, però res més. Bé, no és veritat. Hi ha alguna cosa de sarsuela, esporàdicament. Hi ha grups amateurs que intenten fer en aquest sentit alguna coproducció, però, repeteixo, res més. Escoltin, parlo d'una estadística de la temporada 2013-2014. A Alemanya hi ha 50 teatres on es representen òpera i operetes, amb 2.772 produccions i 12.148 funcions. Sí, sí, 12.148 funcions. A Àustria la cosa és descomunal. 50 teatres, 3.239 produccions, 16.582 funcions. Dic això perquè Alemanya té més de 80 milions i Àustria només 8 milions i mig, un més que Catalunya. Però és que la República Txeca té 50 teatres amb 585 produccions, 2.089 funcions per 10 milions i mig d'habitants. I no parlo de França, amb 9.614 funcions, o el Regne Unit de la Gran Bretanya amb 4.202. La resposta podria ser diversa. Tenen més diners? Una. Tenen arrelada la cultura des de fa més anys? L'altra. S'ho creuen? Vull dir, es creuen que la cultura és important? Mirin, no sé ben bé per què, però expreso el meu desig. En una Catalunya independent voldria ser europeu de veritat, en la cultura. I ara, d'això parlarem, en l'òpera. Amén.
Ai, senyor Eduard.
Què passa, Isabel?
Bona tarda. No, que he estat escoltant totes aquestes xifres, m'ha marejat amb tants números.
Oh, escolta, jo escrivint-les també, eh?
El que diu?
Escrivint-les jo també em vaig marejar,
sí, eh? Sí, s'ha embarbussat. Ha dit 2.000 no sé què i ja no sabia.
Clar,
si
se m'escapen, se m'escapen els números.
Sí, però això que diu, tot això, jo també he fet els meus números.
A veure.
I he mirat, m'he informat d'això de l'òpera. Ara, com que estem a l'estat espanyol, he mirat tot això i declaracions i això. I hi ha aquell Piolín, aquell que és el president del Senat, que es diu Pío García Escudero, sap?
Sí.
Aquell. Que aquell va fer unes declaracions que va dir que l'òpera, o sigui, parlant de... A veure, com li diré això? En realitat parlava dels toros, eh?
Però deia, no ho puc creure.
Deia que la cultura de los toros és tan important com la de l'òpera. Què li sembla?
Bé, forma part una mica del que estem dient, no?
Que sí, clar, diu que el veu, diu que com l'òpera no cobreixen costos. Bueno, no sé si l'òpera, els toros es veu que no cobreixen costos.
Jo diria que no. Bueno, ara tenen aquest això del Toro de la Vega, que els hi va molt bé perquè hi va molta gent, allà a la Vega, clar.
Aquests ho maten PSOE, sense cobrar.
Però diu que és igual, que no hi ha cap problema.
No, que no cobren, a més.
Però en fi...
Bueno, en fi, això, parlem de coses.
Parlem de l'òpera. Escoltem.
Això, vinga.
Estem escoltant a Laura Vila, mezzosoprano, cantant a l'àrea L'he vist de prop, de lluny, perdó. L'he vist de lluny. L'autor de la lletra ja em feia un signe, Jordi Voltes, que tu vas escriure, benvingut al meu programa.
Gràcies.
El llibret de l'obra és teu. Ramon Ribé, el compositor, que tinc al meu costat. Moltes gràcies per estar aquí.
Hola, gràcies.
Fadi Culler, director.
Hola.
De l'orquestra.
Què tal?
I en Joan Gomà, García Gomà.
Bona nit.
Bona nit tingui. Haig de dir, de totes maneres, ja que tu fas aquesta al·lusió, que aquest programa, realment, aquesta entrevista està gravada. Està gravada perquè, naturalment, vosaltres estreneu l'òpera Magda, que és el que parlarem avui, i l'estreneu precisament el dia 24 a les 9 de la nit, i aquest programa s'emetrà directament el dia 24 de 8 a 9. Seria impensable tenir-vos els quatre aquí asseguts a la ràdio i sortir disparats cap al teatre principal, a les Rambles de Barcelona, per l'estrena de l'òpera.
Hem de fer la connexió des del teatre.
Exactament. Però de tota manera, has fet molt bé en dir-ho a la nit, perquè efectivament aquest programa s'emet per la nit, o sigui que... ens hem ajustat perfectament. Ramon, tu ets el pare de la criatura, és el compositor de Magda, òpera catalana, com dic, s'estrena el dia 24 al Teatre Principal, i m'agradaria que amb en Jordi, que és l'autor del llibret, expliquéssiu als oients què és Magda, o què volíeu o voleu que sigui Magda.
Magda. En dues paraules, això és difícil. És una història d'amor, una gran història d'amor. i al mateix temps és una recerca de llibertat personal, de sentit de la vida per part dels dos protagonistes. Venen de mons oposats, l'una és la dona del fabricant, burgesa, l'altra és un capellà obrer. Tots dos estan en crisi, es troben, descobreixen que estan vivint unes vides falses i que l'amor és una altra cosa, té moltes dimensions, i una d'elles és l'amor que s'estableix entre ells dos.
Aquí tenim una història d'amor, però situada en una història social, política, d'unes dates determinades. Jordi, com ho situaries històricament?
Pues, històricament està situat entre els anys 70 i 75, el moment en què encara hi havia molt moviment obrer. Pensem que per aquelles èpoques hi han diversos fets que ens ho marquen. Primer hi va haver... aquestes manifestacions obreres, recordo que Sabadell, que jo llavors, que ell estava jo llavors aquell temps, fins i tot es va crear una vaga i es va intentar que els obrers que pengessin a tots els carrers, pengessin banderes catalanes i deien, i això què és? La senyera, que pengessin senyeres, i això què és? No sabien pas de què anava, però van penjar banderes catalanes i van fer-ho tot perquè tenien ganes de moure's. Aquella època era l'època de Terra Lliure, era l'època en què van agafar en el Puig Antic i el van agarrotar, vull dir, estem vivint aquesta època.
Estem parlant al final de l'època d'en
Franco. Final de l'època d'en Franco.
I estem parlant precisament d'aquest pas que es va produir en aquest moment.
En aquests moments. Hi havia tota aquesta commoció. Hi havia les colònies aquelles que tenien textils que existien, que una mica ve a representar aquest fabricant, oi, que ell és l'home d'aquell espai, amic del militar i amic de fins i tot va el cardenal, que llavors hi havia un cardenal per ser a Tarragona, que li agradava molt això, i se l'emporta a casa seva, a la gran festa, vull dir, aquesta connivència que hi havia entre l'Eglésia, l'exèrcit i el capital.
Per poder fer una música per explicar una història com aquesta, potser la pregunta seria, tu vas fer el text, Jordi, i sí. Tu vas fer la música amb el text, vau treballar plegats fent-la, tu tenies una idea determinada d'una música i vas buscar un text?
No. Va ser una mica diferent tot aquest procés. Jo li vaig comentar a en Jordi un dia, dic, escolta, m'agradaria fer alguna cosa de teatre, musicat, no sé encara quin format, i, perquè he treballat en altres camps, però aquest no. I ell no va dir res. És una mica morrim aquestes coses, i al cap de 3 mesos...
Però ara déu-n'hi-do per això, vull dir, anar-te explicant, eh?
Sí, però quan li convé ho explica, i si no, doncs t'ho dona fet. I em va venir amb un llibret de 800 versos, que em vaig quedar espantat quan el vaig veure, perquè jo pensava en una cosa així, doncs, com la cançó de Morir de Guerra, una cosa, doncs, així, a mig camí, que digui, això ho faràs mig any, 3 mesos, i anem cap a una altra cosa. Però, clar, allò era una òpera.
Però, Ramon, jo et vaig donar l'oportunitat, i et vaig dir, tu he fet tot en vers perquè tris el tros que vulguis per posar-hi música.
Però com podia jo triar allà dintre? Si allò era un cos orgànic, i esclar, estava tot trebat, i hi havia un munt d'històries una dintre de l'altra. Clar, tocar una cosa, es desmuntaven les columnes de l'edifici. I ho vam respectar així, i van dir, això és una òpera, posem-nos-hi.
Bueno, penso que està ben explicat i ho puc entendre. Aleshores tenim en Federico, que tenim el tema al front d'una orquestra, de Terrassa, sí. Del 48, i després de davant, amb dos cors extraordinaris, jo penso que tant el Bruckner com el...
Ariadna.
Van funcionar molt bé, Jo vull dir que de la presteta dels cors em van ser molt convincents, molt potents, molt, a tots ells. Quan t'arriba a tu la feina de dirigir musicalment tota aquesta història?
A veure, a mi m'uneix una amistat de molts anys amb en Jordi Voltes, perquè allà a Sabadell, diguem, ell ha comès bastantes bogeries, com fer òperes de petit format, com fer pel·lícules, com fer una sèrie de coses. La veritat és que el que les feines que m'ha donat en Jordi sempre són diferents, sempre són, són petites bogeries encantadores, diguem, per resumir-ho. I em va venir això, diu, escolta, dius que tinc un amic, que estem escrivint una òpera i que et sembla dirigir-la. Dic, home, encantat. Sí que he de dir que el primer dia estava com mica incrèdol. Jordi, vols dir que farem una òpera? Farem un, sí, sí, farem una òpera amb una orquestra simfònica, amb uns cors, amb 8 solistes. Vale, vale. I reconec que les meves reserves inicials, però després vaig veure l'entusiasme d'aquests dos homes i m'hi vaig tirar de cap, i m'hi vaig tirar de cap. I els primers esborranys que va tenir la partitura en Ramon ja me'ls va fer arribar. Els hem comentat tots dos, jo també vaig suggerir-li cosetes, amb algunes coses em va fer cas, amb altres no tant, però ja és això, diguem, quan estàs en un procés creatiu. Però vaja, m'ha fet molt de cas, la veritat és que fem, estem d'acord, no, Ramon? I la veritat és que ha sigut molt bonic, perquè he estat molt des del naixement, he estat molt des de la gènesi de l'òpera i, bueno, estic molt content d'haver estat enmig una mica d'aquest projecte tant al principi. I la veritat és que és molt ambiciós, perquè tu has dit l'Orquestra Terrassa 48, però 32 músics, poca broma.
M'ha preguntat entre els músics i el grup de
clar, ja, estem un centenar de persones a l'escenari fent aquesta òpera, és a dir, això no és broma, és un mig gran format.
Tenim 8 solistes, i entre ells tenim en Joan, que el tenim aquí. I en Joan, que fa de Joan?
Sí.
Aleshores, a veure, a tu t'arriba el paper, i de fet, jo haig de dir que l'òpera es diu Magda, però jo penso que el personatge central de l'obra és en Joan.
És el Joan. És el Joan.
És el que canta més.
No hi ha cap
és el que canta més.
És el que està més a l'escena, és el que marca una mica, doncs, diria, l'evolució de tot l'argument, de tota la història, i en definitiva és el que està...
Però esclar, no podíem pas posar el títol de l'obra Joan.
Home, no,
el títol quedava molt fluix. Yeah. Joan. Havíem posat un altre títol.
Ah.
El primer títol, i que us pot saber això, era Cobriu-me amb la senyera. Però ens va semblar que era poc operístic. Llavors hem de posar un nom, com allò, com Tosca, com tal, Joan. Joan no va. Home, posem Magda. Magda.
Molt bé. Ara, Joan, a tu t'arriba aquest paper.
Sí.
Tu estàs... és un personatge que al principi es mostra, doncs, molt, podríem dir, prototípic, no?, del capellà obrer, doncs, sempre una mica, no diria distanciat, però sí una mica, doncs, amb una serenitat, sense expressar massa el punt de vista de sentiments, i, doncs, això va girant, fins que arriba un moment en què la situació és purament amorosa i passional.
Sí.
Com es fa? A costa del...
Com es fa?
Sí.
Com a nivell artístic?
A nivell artístic.
Bueno, quan el primer que fas quan t'arriba un paper, una obra d'aquest tamany, és, bueno, llegir el llibret, veure de què va la història, contextualitzar el personatge dins la història, no? I el contextualitzes tant a nivell social com personal. Com podria ser, les primeres preguntes que em vaig fer era com quina gestualitat podria arribar a tenir un capellà, número 1. Després, no és un capellà qualsevol, és un capellà, per dir-ho d'alguna manera, sindicalista, per tant, és una persona activa, una persona que s'entrega, una persona, doncs, que busca anar més enllà sempre, no?, del que li malneria la jerarquia pròpia de la pròpia església, no? I després, tot això, doncs, transmet-ho musicalment. Si ets una persona més passional, doncs potser, si el personatge és més passional, llavors això, el cantant s'ha de fer veure. I llavors ho aconseguirem més o menys, però és una mica el procés que segueixo, doncs, per aconseguir donar personatge.
Tu, Ramon, has escrit una obra que mostra totes aquestes variants, podríem dir, des del punt de vista social, del punt de vista de les masses, del punt de vista individual, amb els personatges. Hi ha d'aquests personatges que són això, són prototipos, no? El cardenal, per una banda, l'església constituïda, el capital amb el seu fabricant com a amo i senyor, etcètera, etcètera, que a vegades és amo i senyor de la seva dona, de la Magda, a la que fa un tracte, doncs, el normal, el de l'amo amb una serva, encara que sigui la seva dona, el del capellà obrer, que a la vegada està al front d'una reivindicació de tipus polític, social, el d'un assassí, a sou, el personatge d'en Crac, que em va semblar molt, molt ben ajustat. La senyora, que al principi entrava si era una senyora d'un bordell o una senyora d'una casa, sí, se sap ben bé com va, no? No? Sí, al principi hi havia una possibilitat, es podia tocar pels dos temes. I després la companya de les companyes de la lluita, més una de company, que també fou una... Uh-huh. Aquest nombre de personatges tu vas crear pensant abans de començar en que faries aquesta, diguéssim, aquesta espècie de panòplia de personatges, o com va anar?
Anaven donats pel llibret. A veure, la veritat és que quan ho vaig llegir el llibret em va apassionar, però al mateix temps ja me n'enreia d'allò, perquè són personatges caricaturescs, no? Llavors hi ha escenes en què doncs, el cardenal, el militar i el fabricant munten el número allà, en escena, no? Vull dir que és seriós, però al mateix temps és tragicòmic, no? Jo penso que aquesta és una obra d'aquelles que ho té una mica de tot. Hi ha un trosset de riure, hi ha un trosset de plorar, hi ha un trosset que et sedueix, l'escena entre el Joan i la Magda, que ella d'alguna manera et sedueix a tu, jo crec que arriba molt dintre, i hi ha aquelles escenes doncs, en què la parelleta de joves, no? Agitadors, creen un entusiasme, una mica ho té tot. La música està al servei del text, en aquest cas, i del personatge.
Però per això deies tu que vas primer començar a partir del llibret del Jordi.
Sí.
Sí que tu vas crear a partir d'aquí.
Sí.
A mi em va semblar, no sé si vaig errat o no, que hi havia moments en què, si es buscava un leitmotiv de personatge, hi havia algun moment, i potser hi havia un altre moment en què, sobretot abans dels grans moviments de coral, doncs que hi havia una línia wagneriana, un tipus de línia que pretenia arribar-hi una mica. No estic fent comparacions, excuseu, és una mica per explicar una mica què és el que es veu o que se sent.
És que aquí entrem en una cosa bastant més complicada, no? Jo diria que en el fons hi ha un cert llenguatge és expressionista. Si és wagnerià o és post, això ja no ho sé. L'estimat amic Frederic, que està aquí, em diu que li recorda el Rèquiem de Fauré.
En algun moment, algunes escenes del capellà, per posar aquestes harmonies tan clares, em recorda. Però hi ha algun moment també que és molt Morera o molt Toldrà, aquesta cosa catalana que és bonic, que sense voler ens surt, no? Diguem, els músics catalans, i està molt bé, no? Aquesta marca de la casa. Sí, home, que evidentment tots els artistes tenim influències. El que també crec que tracta com a personatge, si m'ho permets, és el cor. És un personatge més.
És veritat.
I llavors el que han fet molt bé els dos autors, penso, és que tots els personatges tenen el seu moment important. Vull dir, el fabricant no és un personatge molt tremendament important, o el cardenal, però tots tenen un moment, una àrea, un moment de lluïment preciós on poden brillar, on ells es poden implicar, i tots tenen el seu moment, a part dels dos protagonistes, Joan i Magda. I el cor també, és dir, el cor és un protagonista molt important de l'obra i també té el seu moment. I llavors hi ha un momentet, a la segona part, que hi ha una reflexió, diguem, que fa el cor, que penso que és dels moments també més bonics que té l'òpera, i han fet molt bé els autors de tractar el cor, que potser em surt una mica la vena també director coral, però han fet molt bé de tractar el cor com l'han tractat. I em sembla que això és un plus molt important en aquesta òpera. Realment una cosa que la fa pujar encara més.
Hi ha el personatge de Magda Vila, que hi ha una primera part molt, molt curta i una segona en la que participa molt més, i que jo dic des d'aquí que està esplèndida.
Uh-huh.
Està esplèndida. És molt bona. Està esplèndida de veu, d'atenció, amb un hàndicap en aquest moment, però què hi farem? Vull dir, un accident no pot tenir qualsevol, i la mobilitat no és la que hauria de ser, però, en definitiva, si un seu i escolta i no, en fi, i deixa de mirar i d'escoltar, n'hi ha ben bé prou, perquè tenim sempre una gran cantant. Escoltem precisament una mica més de la música de l'obra. Thank you. Escoltàvem una altra vegada Laura Vila i no cal dir que és una veu extraordinària que ens agradaria a tots plegats que, no només ella, sinó tots els que estan dedicats a la música poguessin tenir aquests circuits, això que comentava abans a Catalunya, on poguessin funcionar cada setmana sense parar, fent diverses coses i demostrant la vàlua que hi ha, que existeix. Tu què en penses, Ramon?
Tant de bo.
I la Laura, volies comentar...
Ah, sí, t'ho comentava abans. Té a veure això, amb, no amb el títol de l'obra, sinó pel fet que ens inclinéssim per Magda. Jo vaig sentir a la Laura Vila en diversos concerts i em va entusiasmar. I llavors li vaig dir, escolta, estem preparant una cosa, la faries tu? I immediatament, clar, comences a identificar el personatge amb l'aparença, amb la veu, amb tot això. Com que necessitàvem tenir cançons per un concert de poesia catalana, vam pensar, mira, afegirem les àries. I vam començar a escriure l'òpera, no per les àries, però va ser de les primeres coses. Llavors, és clar, el nom de Magda, d'alguna manera, ja va quedar associat a l'òpera des del començament. No teníem concert amb tenor en aquell moment, ni amb baríton, ni amb... I, per tant, el nom de Joan va anar venint després.
Molt bé, molt bé. Bé, aquí tenim en la presentació el Teatre Líric Català, que doncs, presenta això, una òpera que parla en català, finalment, i fa una mica de reminiscència històrica sobre el moment determinat en què es van produir i que hi havia una sèrie d'autors. Abans en Ferri que ens parlava doncs, de l'Enric Morera, per tant, hi ha uns precedents que malauradament van quedar tallats i això no va continuar, no? Diguéssim, com tantes altres coses, en aquest cas, aquest noucentisme que pretenia doncs, això, acostar-se doncs, a l'Europa cultural i que va fer moltes coses perquè això pogués ser. El Teatre Líric Català sorgeix, Ramon, pensant en aquest tipus de possibilitat d'estructurar un tipus d'acció que sigui contínua i que vagi i puguem presentar obres fetes aquí en català d'una forma regular?
Aquesta és la intenció, almenys la bona intenció en aquest moment. El Jordi i jo ja no tenim 20 anys, per tant és una cosa que iniciem...
Bueno, 20 i poc, 28 potser...
Sí, unes quantes vegades. Que esperem que algú reculli no, la feina feta i la continuï a partir d'aquí. Llavors tenia sentit crear, ho necessitàvem a més, per raons administratives, de cara a l'òpera. I vam decidir agafar el model que hi ha d'aquesta òpera que representava el teatre principal a començaments del segle XX i el títol doncs, era perfecte per nosaltres, Teatre Líric Català.
Llavors aquí vau escollir el títol per poder fer això tirar endavant, vau escollir l'obra per i teniu en aquest moment, hi ha alguna cosa en perspectiva, ja sé que això no es diu fins que no esté molt consolidat i molt fet, però com a mínim hi ha aquesta idea d'anar fent, teniu converses, algun tipus de en fi, alguna cosa que es pugui dir, això ara es fa 3 dies el principal... Després es farà el Centre Cultural de la Caixa de Terrassa, bueno, ahir on és Caixa de Terrassa, diguem de Terrassa, sense caixa, i després a Esparreguera, el Teatre de la Passió d'Esparreguera. A partir d'aquí...
Hi ha una sèrie de carpetes damunt de la taula amb projectes. Ens anirem cap a la dreta o cap a l'esquerra o pel mig, segons les necessitats i les oportunitats que tinguem. estem d'alguna manera començant i les dificultats són moltes. Però en aquest moment, Jordi, puc explicar?
Explica, explica.
Hi ha una obra...
Si serem, espero que a casa no escoltin la ràdio, si no em pagaran.
A part d'una versió catalana de les noces de Fígaro, amb una versió d'aquella època per instruments de vent, és?
Sí, però... El Frederic que l'ha fet ho pot explicar molt bé, això.
I en català?
Fent vell, sí. L'havíem fent vell, aquesta.
Bé, això és sabut, diguem, que a l'època de Mozart una de les maneres que es feia, diguem, de propaganda és que es feien versions, el propi Mozart i els seus col·laboradors feien versions amb menys instruments a les òperes perquè així anaven sonant en teatres més petits, en bars, en festes, etc. No hi havia... Eren els trailers de l'època, era la ràdio de l'època, se les pensaven totes. Per tant, per Viena ja anava sonant les noces de Figaro abans de que s'estrenés, per anar fent un caldo de cultiu. Llavors tenim, hi ha uns arranjaments molt bonics d'un company de Mozart per octet de vent de les noces de Figaro. Llavors, a Sabadell, una vegada també dirigint en Jordi Voltes, vam fer una versió reduïda de les noces de Figaro amb això, amb l'octet de vent i un piano, i vam fer una versió reduïda que en realitat va quedar molt bonica i sempre ens hem quedat amb les ganes
de tornar-ho,
de tornar-ho, perquè la vam fer un sol cop i ens hem quedat molt amb les ganes de fer-ho perquè va funcionar molt bé.
I era en català.
I era en català,
traduït,
sí, sí.
Català.
Sí, cantaven en català. Sí, sí, era ho vam fer per l'11 de setembre, justament, i era per agafar una òpera, diguem, de gran repertori i cantar-la en català aquí un dia.
Que pensem que hi havia moltíssima gent en aquell moment, vull dir, no ara, que se diuen, sinó que en dèiem el noucentisme, l'Adrià Gual i companyia, doncs que buscaven present aquest tipus d'identificació, uh-huh, i que es podia fer perfectament, i es demostrava que, com passa sempre, podia ser. Isabel, què li passa?
Escolti, no, és que justament jo el que penso, o sigui, clar, que això del Teatre Líric Català sembla que ha nascut per promocionar l'òpera en català, oi que sí? O com? Perquè, escolti, jo he buscat òpera en català a internet i he quedat morta, perquè el que he trobat és òpera 5.4, navegador versàtil, multiplataforma, gestió de correu, versió en català. O sigui que ja veuen, si busques òpera en català, surten, sí, que aquestes
vostè,
coses.
Vostè entra a internet sovint o què?
Oh, i tant, jo ho faig servir per tot.
És moderna.
Les últimes tendències en peluqueria estan totes penjades a internet.
Ah, veu, això no ho havia pensat jo.
Doncs així que, quina és ben bé la funció d'aquesta entitat, del Teatre Líric Català?
Diria que és retrobar o tornar a començar o seguir la línia que van començar el Morera, l'Enric Granados, la Pérez Mestres, l'Àngel Guimarà, el Vives una miqueta, que aviat se'n va anar, que volien fer teatre líric propi del país. I és el que volien fer, i fan fer òperes, i sobretot, abans que va començar una temporada, que la van començar precisament en el Teatre Principal, i el que ho portava era un tal Lluís Graner, que era pintor, i que el que consideraven que el teatre, l'òpera i el teatre líric era l'art complet, perquè hi havia lector, hi havia música, hi havia per ells era molt important pintura, perquè llavors les escenografies eren talons pintats i van buscar els millors escenògrafs que hi havia a l'època, i una mica això és el que en principi s'hauria de retrobar. No sé si ho he explicat bé,
però... Fantàstic, o sigui, i pot ser que facin produccions ja prèvies, per exemple, no sé, ara estic pensant en el Canigó del Pare Massana, o totes aquestes òperes, o el Giravolt de Maig, no?
Veus com sí que les coneixes, les òperes
que
es fan,
sí, alguna cosa, sí.
Se'n van fer moltes, i podríem ser, a mi l'obra que m'encanta, perquè la van fer una vegada i no em va agradar com la van fer, l'obra que m'encanta és La Fada, de l'Enric Morera i del Torrents Massó. És una obra molt, molt, molt wagneriana, per dir-ho així, perquè és ben bé el començament de l'època modernista en el teatre, que va ser la primera... Hi ha una altra que també m'agrada, anterior, que però la primera òpera que es va presentar de cara al públic, es va fer a Sitges, es van fer trens especials per portar el públic fins a Sitges, en el Teatre del Prado, era una cosa esplèndida, i aquesta òpera sí, em faria molta gràcia, més perquè com que vaig dissenyar escenografies, vaig dissenyar vestuari i vaig dissenyar el disseny fins i tot de la direcció, però va ser un lloc que era un concurs, i els que i els que portaven el concurs em van venir a trobar i em van dir: home, no t'hem volgut donar, tu eres el que ho ha fet millor de tots, el que ens ha agradat més, però no hem volgut donar-te el premi, que te'n faràs càrrec, perquè si no la gent hauria dit: no, per donar-li la direcció de l'òpera en el mateix que ho ha fet altres vegades, no calia fer un concurs.
Bueno, esperem doncs que també hi hagi trens plens, que vinguin a veure la Magda.
Bueno, jo la veritat és que em sembla que ens han explicat molt bé de què es tracta. Jo us desitjo molta sort a tots i que això continuï, que això funcioni. O sigui, per tant, Ramon Ribé, compositor, moltes gràcies per estar aquí. Jordi Voltes, no cal dir-ho, moltes gràcies per el llibret.
Gràcies.
Frederic, molt content que hagis vingut també. I a més que tens a davant molta gent que t'està mirant.
Sí.
Està mirant, que et deies l'entrada precisa i un moment precís. I Joan, no cal dir-ho, aixeques els ànims de tothom.
Escolti, una cosa vull dir,
de la Magda.
Aquest capellà, escolti, és molt pinxo,
Home, ja ho veus, sí.
Llàstima que no ho poden veure les nostres radioientes.
Vol que passi per la seva perruqueria, Isabel?
No, ja porta bé els cabells.
Ja porta bé els cabells?
Es porta
molt
bé.
Doncs moltes gràcies i molta sort.
Gràcies.
Gràcies a tothom.
Cugat.cat. Disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local. És l'hora en punt. És el moment de renovar informació. Segueix tota l'actualitat a Sant Cugat cada hora. 24 hores al dia, 365 dies a l'any. Butlletins horaris de Cugat.cat. Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
De dilluns a divendres a les 9 del matí, Sant Cugat ens dona la seva opinió a El Gall del Monestir.
El Gall del Monestir. Tota la informació local d'actualitat comentada per les veus de Sant Cugat.
I si t'ho has perdut, torna a escoltar a les 3 de la tarda. Cugat.cat. La vida és local.
Me'n vaig a comprar. La cavalcada i els premis i la festa major de Valldoreix. Ui, la de les Planes també. I aquesta també. Oh, i la Cantània, haig de tenir-la sí o sí.
Si vols recordar tots els moments que han marcat la vida local, entra a la botiga de Cugat.cat. Cugat.cat. La vida és local.
Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter @CugatCat i al nostre perfil de Facebook Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a Cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
les arts escèniques a molta comèdia.
Ai, senyor Eduard,
què
amb aquesta sintonia ja em sento com a casa.
Ai, sí,
ja ha acabat l'estiu, ja estic situada. Miri, escolti, avui que hem parlat d'òpera,
sí,
he pensat, parla d'aquelles d'ara, les clàssiques, les stars. Sap qui són? Les
qui clàssiques? Són?
Són les cantants d'òpera sexis.
Sí. Ah.
Sap? Això ha canviat ara, Entre, ara hi ha sopranos mezzos, que són, que li diré jo, són les Lady Gagas, del bel canto.
Com models, com models.
Sí, són les Madones de l'òpera.
És veritat, eh?
Miri, jo li diré una cosa. La Cavaller, entre nosaltres, la Cavaller cantava molt bé. Però, escolti, quan havia de fer la dansa de los siete velos amb allò de l'Strauss, amb la Salome de l'Strauss, allò, amb tot el respecte...
Ho tenia malament.
Ai, mare meva, allò, no ens enganyem. Ara la pobra està atabalada amb això d'Hisenda.
No, però ja ho té arreglat, em sembla,
Sí? Vol dir? Que això de poder fer números
ja pagat,
costa.
Ja ha pagat,
dona. Ah, ja ha pagat. Bueno, a més, escolti, moltes vegades aquestes sopranos tan grosses els hi posaven tenors petits i escanyolits, en carreres, més o menys.
És
tampoc
veritat.
És que sigui gaire gran, oi?
És
que
veritat.
I llavors, clar, en les escenes d'amor... Doncs pues ja s'ho pot imaginar, ja teníem el problema.
Ella no es podia posar sobre d'ell.
Ara, risc d'aplastaments, que sí, que el pobre tenor, quan veia venir aquells portentos, com que li diré jo, com la Sutherland, la Castafiore, la Cavaller, doncs, escolti, feien uns espinto que sortien espintats, que sí. Bueno, però ara la cosa ha canviat. L'excés de quilo, doncs ja no és un requisit per cantar òpera. Ara fins i tot et pot portar problemes.
Per què?
Bueno, perquè mira, la Deborah Boyd,
sí,
que és una que és grossa també, a l'Opera House de London la volien despatxar per grossa perquè es veu que no entrava en el vestit negre que li havien fet.
Va, però això és una culpa del que va fer el vestit, no?
Bueno, però miri, va ser aquesta la raó, Llavors ella ho va denunciar, això ho va denunciar, i mare meva, va ser un escàndol. Després ella la van admetre, la van haver de readmetre, va primar molt, però, després. I llavors els malalts de l'òpera, aquests tan lletraferits, els experts diuen que si la veu li ha canviat, que si no li ha canviat, en fi, que ja la tenim armada altre cop. Escolti, senyor Eduard, n'hi ha una, però... que és considerada la més sexy, que és l'Anna Netrebko.
Caram, ja
sap qui vull dir.
Guapa. Jo l'he vista en directe.
És russo-austríaca.
Sí,
aquesta té les faccions morenes i una mica asiàtiques. I clar, ja
hi ha una versió de la Bohème.
Sí, que ho fa molt
extraordinària.
Bé.
Extraordinària. Una de la Traviata. Una de la Traviata.
Caramba.
Moderníssima.
Sí.
Que allò és brutal.
Espectacular, sí. Doncs aquesta, clar, com que és així morena i una mica exòtica, allà els russos, que són blancs i lletosos, doncs els agrada molt. Diuen que té la veu tan magnífica com la resta. La resta del cos, les cames, per exemple, es veu que, escolti, mentre va cantant la gent li mira les cames, que es veu que les té espectaculars, i els llavis els han arribat a comparar amb els de l'Audrey Hepburn. Diuen que és molt... Ah, no ho sé, va. Jo no ho sé.
La compararia amb Audrey Hepburn.
No, és més...
És una altra
Més voluptuosa.
Sí, jo compararia, no sé...
Miri,
a mi em recorda la Gina o la Brígida.
Ara, sí, més curves, més voluptuosa. Miri, aquesta té un vídeo per internet que l'he vist, que és molt espectacular, que surt a l'estil Madonna, estirada a terra en banyador i cantant òpera.
I tant,
que sí. És una fashion victim i una mica rauxada perquè diu que surt a la nit i que, bueno, va confessar, no fa gaire, que una nit va cantar una mica trompa. Sí.
No m'estranya,
I tant. Bueno, com una estrella de rock.
Jo l'última vegada que la vaig veure, la Netrebko, al Palau de la Música, en un concert de recital, va fer actuar a la seva parella d'aquell moment, que no estava previst, que era un noi, jo diria que era algerià, sí, d'òpera, i que, clar, al concert la gent hi va anar per escoltar amb ella.
Per ell.
I ella va dir,
i el va col·locar...
vull que actuï aquest noi.
És que
o sigui que després devia haver-hi lluïment.
Ah, carambes, què vol dir? després de la funció.
Després de la funció, a l'hotel, al seu hotel, escolti'm. Doncs
pues aquesta es veu que, escolti, es veu que l'han relacionat, que això, ja, jo dic, mare meva, no ho entenc, amb el Justin Timberlake aquell, amb
no
aquell xiquet.
No m'estranyaria.
O escolti, una altra és l'Àngela Giorgio, que Déu aquesta romaneja, és una diva en tota regla, perquè diu que entra a la pitrera quan canta, allà a la ratlla, a la regatera, sí. Veu que porta un potet de vaselina per posar-se les llavis i aquella boca, doncs, mentre canta, que sempre estigui brillant. Quines excentricitats. Després de mezzos també hi ha la Denise Graves, que és negra, aquesta també és espectacular, o la letona Elina Garanca, molt atractiva aquesta.
Sí,
i després l'alemana, la Diana Damrau, que va començar amb el My Fair Lady, miri, ara doncs... Després també hi ha la Cristina Opolaix, que aquesta jove, és nascuda al 79. Aquesta, escolti, a veure, he vist unes fotos, també per internet, que ara estic enganxada a internet, unes fotos promocionals del Manon Lescaut, del Puccini,
sí.
Que, escolti, allò sembla l'interviu. La podran veure així, senyor Eduard, i tots els radioguientes, si van als cinemes Llelmo de Sant Cugat,
sí.
A partir del 3 d'octubre.
Ho fan.
Que passen en directe i en HD les òperes del Metropolitan aquest de Nova York,
sí.
I sortirà aquesta. No s'ho perdin perquè, escolti, en la foto d'orella, en un divan ros amb una bata de satén mig oberta, lliga cames i unes cuixes llargues, mare meva, que no sap on li arriben.
I a més canta bé.
I a més a més, exacte, i a més canta bé. Clar. O sigui que és una manera, d'escolta, d'aproximar la gent a l'òpera, també això. Que sí, que li sembla.
Doncs ho farem.
Doncs
ho farem. Ho anirem a veure.
Entre tant anirem a veure aquesta de la Magda,
A veure.
Que també és maca, aquesta noia.
Aquesta Magda, com dic, 3 dies la faran ara al principal, 24, 25 i 26. Aneu-hi. Bé, parlem una mica de l'agenda, que ens queda poc temps, però cal dir que el Teatre Auditori doncs, continua la cosa, des va començar a Montserrat, i ara, doncs, aquí, aquesta setmana...
No m'ho digui.
Què?
No m'ho digui.
El
què? El títol d'aquesta obra.
Ah, no, home, digui el títol, però no...
No digui que és un títol, que no s'ho prengui ningú malament.
No, idiota.
Això.
Home, per idiota, però és el títol de l'obra,
sí,
ja queda clar.
Sí.
Jordi Casanovas... que la fan aquest dissabte al Teatre Auditori a les 9 de la nit i tenim doncs un conciutadà que és en Ramon Madaula qui actua, és el paper principal, i l'Anna Saúny, que és la seva companya, i això està dirigit pel propi autor, per en Jordi Casanovas, i aquí en aquest cas s'ha de dir que l'escenografia, que no és massa, també s'ha de dir tot, està feta al taller d'escenografia del Teatre Auditori. I després que ja comença també tota la tanda de jazz, que fan al Teatre Auditori els diumenges a la nit,
sí,
a la cafeteria, són gratuïts, és gratis, o sigui, pot anar la gent allà, que prenguin no, que prenguin ho hauran de pagar, però en canvi doncs el concert
sí,
no...
Sí, però un jazz sense prendre't una copeta no és el mateix?
No, aquesta és la veritat.
Clar,
jo penso que, a més, va funcionant. També teníem el Mut, que començarà aviat, però això ja ho anirem explicant.
Ja ho explicarem,
en el Mut també faran jazz i música els dijous, també hi haurà teatre de proximitat els diumenges a la tarda, i per tant estem entrant ja en plena temporada.
En plena campanya! Ai, senyor, campanya no.
A veure si la setmana vinent tenim com a convidats a un dels que és el, diguéssim, anava a dir culpable, tampoc seria correcte, però el protagonista dels Petits Camaleons.
Ja
a veure si ho tenim aquí, i m'agradaria tenir algun dels representants dels grups. Això ja ho veurem. Però en principi m'imagino que el nostre amic Albert Puig el tindrem aquí,
tornarà.
I per tant ens explicarà el Petits Camaleons d'aquesta temporada. I deixem-ho ja, no?
Deixem-ho.
Deixem la música del Thelonious Monk.
Ai, aquest és aquell que del piano.
I amb una gran peça que és Body and Soul.
No, vinga.
fins dijous.
Doncs fins dijous vinent.
Adeu.
Molta comèdia amb Eduard Gené i Gisela Figueras.